Quan tu vulguis, Marc.
Estic preparadíssim, a diferència de tu.
Jo no estic mai preparat, tio. Què vols que hi faci?
No, és greu. Aquest cop és greu, eh? I t'ho dic en sèrio.
Per què?
Estic una mica decepcionat, Àlex. T'he de dir, perquè, a veure...
Decebut en català, Marc. Comencem bé.
Estic decebut que estic decepcionat. És a dir...
Què passa?
Ja és dolent... A veure, s'està convertint en tòpic. Que no et preparis les coses. I em sembla bé. Estic ok amb això. Però clar, a veure... O sigui, quan hem de parlar del món startup i la tecnologia i l'Elon Musk, està bé perquè ja sé que tens opinions. Però el dia que hem de parlar de la fusió nuclear, home, aquell dia un vídeo de YouTube, no? Una mica de recerca, no?
No. No perquè... No, perquè, saps què passa? Tinc un parell de coses que crec que van lligades amb l'anterior podcast i serà la meva única aportació a l'episodi d'avui. Jo després deixaré que parlis mitja hora i ja està, val? Però una és que crec que s'està, com em vas compartir, s'està començant a complir una de les prediccions que havíem fet per aquest any, que és el tema de les criptos, estan anant a la merda, val? Bueno, Binance haurà de pagar, em sembla que és un billion, de multa per regularitzar coses del seu KYC que no estaven del tot bé, ¿vale? Binance, ¿vale? Que havia estat com els que havien sortit ben parats del tema de FTX i que havien fet el moviment aquest de macho alfa, doncs, bueno, tampoc són, com es diria això, tampoc tenen la casa endreçada, ¿vale? Aquesta gent. I Coinbase acaba d'anunciar que foten fora el 18% de la seva plantilla, quan ja havien fet fora un altre 15% fa poc. I, doncs, perquè diuen això, no, és que clar, és un gran crypto winter, però, en les seves paraules, Brian Armstrong va dir, no és que sigui un crypto winter, és un all winter, és un everything winter, després d'això vindrà tot, dius, ja. Però, com en tots els hiverns, quan hi ha crisis, què surt per la finestra primer, no? De què ens desfem de primer? Del que no és essencial. Què no és essencial en aquesta societat? Les putes cripto. Per tant, ja veurem si és un everything winter, perquè de moment només s'està carregant a les cripto, no? Aleshores, a partir d'aquí, després ja veurem. Si això arriba ja a l'alimentació, a l'habitatge, a les coses essencials de la societat, ja veurem si és un everything winter. De moment està sent un crypto winter, per tant, Marc, crec que ens podem apuntar un punt en el tema de les prediccions. Digues.
Ah, no, et feia un amb la mà del rotllo, un punt, saps?
Em pensava que era vull parlar.
Ah, vale. També. També vull parlar.
Digues, vols dir alguna cosa d'això? Si no, tinc un segon punt, però digues.
Sí, tinc molt interès, més que interès, molta curiositat en veure com lligaràs la fusió nuclear amb el Crypto Winter.
No, ve de la mà de les prediccions, perquè si te'n recordes, a l'episodi de les prediccions també vam parlar del tema de la fusió nuclear i vam dir a veure què passava amb la fusió nuclear, si era com la tecnologia que feia doncs, la gran eclosió, no pun intended, dintre de les prediccions tecnològiques d'enguany, o si seria un bluff, si seria un farol. Val? Per què? Perquè jo, i aquí ve una miqueta la meva única aportació al tema, més enllà de preguntes completament ignorants, que és si realment és tan breakthrough, si realment és tan innovadora, i ho és, o sigui, conec el concepte i el vaig estudiar en el seu moment, i sé que, o sigui, per què se li ha donat tan poca bola? O sigui, em resulta estrany que hi hagi hagut una cobertura tan poc ambiciosa del tema i no s'ha fet la pilota molt gran. Aleshores, desconfio una mica, val? Aleshores, segurament tu em diràs el per què, però crec que realment si s'ha fet un descobriment d'aquestes magnituds i tan trencador, hauria d'haver estat portada a tot arreu, s'haurien estat fent ja s'haurien fet documentals al 30 minuts, val? I sembla com que es va mencionar una miqueta de passada. Aleshores, no sé si és que està molt en penyals i està molt en una etapa molt, 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 molt inicial, o bé la gent es tem que sigui el nou Theranos, no? Que és una tecnologia que tècnicament doncs, podria ser factible, però acaba sent una jugada de pòquer més o menys magistral fins que li van descobrir a l'Elizabeth Holmes que no tenia res i acaba la presó, val? Aleshores, per on va el tema, Marc? Què tenim demà?
Ai, que bé. És allò que dius, hòstia, és que m'agrada que em facis aquesta pregunta. Perquè avui faré el que mai pensava que podria arribar a fer, i és que et faré una mica de professor de física.
Però és divulgació científica avui, eh?
Qui m'ha vist i qui em veu, eh? Déu meu, com hem acabat tots plegats.
A veure, aquí jo física tria molt bones notes, eh? Vull dir, tampoc pensis que estàs parlant aquí amb... Però, al batxillerat, i ja tenim una edat, Marc. Vull dir, ens queda 20 anys enrere, eh? El batxillerat. Per tant, divulga'ns, doncs, il·lustra'ns.
A veure, jo volia utilitzar aquest punt de la mateixa manera que tu ho has lligat molt bé amb aquestes prediccions. Jo el volia utilitzar per un punt que tu ja havies tret alguna vegada, que em semblava interessant, i volia utilitzar aquest tema en concret, que pot ser que no li importi absolutament a ningú, per parlar d'una cosa que tu havies comentat alguna vegada, i és fins a quin punt valen la pena els moonshots. És a dir, fins a quin punt té sentit invertir en tecnologies que estan anys llum de veure's realitat, però que aquesta inversió com que fa aquest capercola cap a baix, no? a la societat, i ho hem vist en mil coses. Eh? I jo crec que durant l'arc de vida del podcast hem posat 3.000 exemples d'aquests. Però la fusió, en aquest cas, a nivell energètic, com sent l'energia un dels recursos més importants que tenim i segurament una de les lluites que veurem en el futur, junt amb recursos com l'aigua i alguns minerals, crec que és especialment rellevant. Llavors, si vols, jo penso que la manera com podem abordar això és et dono 5 minuts de divulgació científica, t'explico on estem, per què no se li ha donat tanta bola com sembla en el tema i llavors mirem fins a quin punt això ho podem lligar amb si valdrà la pena o no haver invertit en tot plegat.
Estic frisant saber-ho. Et dono, no 5 minuts, te'n dono 23 i així ja no he de parlar més. Què et sembla?
Vinga, va, pots marxar, Àlex, si vols. Vinga, adéu.
Tinc feina, tio. I tinc molt poc coneixement del tema. O sigui, estic tan desfassat. Digues d'allò, segurament diria tonteries de coses que eren certes, potser, o sigui, el que se sabia, l'estat de l'art de fa 20 anys, i evidentment no té res a veure amb tot el que ha succeït els últims 20 anys en el tema. Per tant, endavant.
No pensis, eh? L'estat de l'art és bastant el mateix, perquè al final, fixa't, aquí hi ha dues tecnologies que corren en paral·lel. És a dir, a veure, això de les coses nuclears ja està inventat. Vale? Això ja es va inventar fa molts anys. Hi ha documentals preciosos a HBO sobre Txernòbil que t'explicaran bé la realitat, vale? de què vol dir jugar amb energia atòmica. I bàsicament la idea de treballar amb energia nuclear, ja sigui en fusió o en fissió, d'acord? Fissió és el que estem fent fins ara, és tal com funcionen les plantes nuclears d'ara. I quan tu parles de fissió, sempre parles d'aquesta idea de que tu tens un nucli molt pesat i el separes amb dos nuclis més lleugers. Però la idea principal que s'està intentant treure aquí sempre és la mateixa, que és, i ara per primera vegada et servirà una mica la mítica fórmula que sempre has vist pel carrer però que mai saps com collons aplicar-la, doncs avui l'aplicarem. Física aplicada, nano, a foc a terra, t'explico. La idea principal i la bellesa de l'energia nuclear, com el seu nom diu, nuclear, és que el que estàs fent és alliberar l'energia del nucli dels àtoms, d'acord? És a dir, tu quan a l'ESO estudies allò que hi ha nuclis i electrons, clar, si ets un tio curiós, el primer que et preguntes és com pot ser que allà al nucli tots siguin positius i no es separin entre ells. Hòstia, si el primer que m'ensenyen és que un imant, quan li poses el més i el menys, doncs, junten i el més no es junten. Clar, llavors això és la mare dels ous. Perquè allà dins, totes aquelles pilotetes més estan juntes per una cosa que es diu força nuclear. És una força diferent que l'electromagnètica. Però és molt forta, molt forta, molt forta, molt forta, però a distàncies molt curtes, molt curtes, molt curtes. És a dir, a la que les separes una miqueta, ja comença a manar la força electromagnètica i llavors aquí ja es perd això. Llavors, quina és la gràcia? I tornem al que estàvem dient. Qualsevol procés nuclear és que tu trenques aquesta energia del nucli i la idea sempre és la mateixa. I és que tu parteixes d'un element i te'n vas a un altre element o conjunt d'elements, en el cas de la fissió són dos nuclis més lleugers, en el cas de la fusió és un nucli més pesat, i resulta que en aquest procés hi ha una màgia i al principi del procés hi ha una diferència de massa amb el final del procés. I llavors dius, hòstia, com pot ser? No, hi ha un problema de principi de conservació de matèria aquí, no? I aquí està la gràcia, Àlex. Aquí és d'on venim a la fórmula aquella que sempre hem vist amb un grafiti pel carrer, mai hem sabut què collons vol dir. E és igual a MC al quadrat, nen. Einstein a foc a terra. Quina és la idea? Quina és la idea? La idea és superfàcil. Si tu mires aquesta equació, com que tu tens la C, que és la velocitat de la llum al quadrat, tu no tens ni puta idea allò perquè és així. Però saps que és molt gran, vale? És gegant, és molt gran allò. Llavors, com que un cantó tens la E i l'altre tens la M multiplicat per aquest factor tan gran, qualsevol delta de massa resulta amb una energia brutal, no? Llavors, aquesta és la gràcia del procés nuclear. Per això genera tanta energia. Què t'ha semblat aquesta explicació curta?
De moment, molt bé. Fàcil de seguir. Per tant, vale. Agraeixo les teves dots divulgatives i pedagògiques. Crec que tindries un futur, en el món de l'educació.
Vale, vinga.
Pues ara aquí, però l'única cosa que se m'han acudit un parell de títols possibles per l'episodi, però ja els deixo pel final, val?
D'acord. Vinga, doncs seguim. Ara passem a la fusió, vale? Perquè, com dèiem, fins ara veníem de reactors de fissió nuclear, com dèiem, això ja està inventat. El que tens és un nucli molt pesat, en aquest cas és un urani 235, que quan tu li tires un neutró es converteix en urani 236, matemàtica bàsica, vale? Fins aquí bé, li hem sumat un número al 235, però aquest nucli és inestable, llavors això es separa amb bari i criptoni i llavors es separa amb això i resulta que si tu sumes el bari i el criptoni pesen menys que l'urani. Llavors doncs dius, macho, doncs, la diferència de massa és l'energia que surt. Vale? Això és la fissió, això és el que sabem fer. Vale? Això fins aquí ve. I ara ve el tema de la fusió. I dius, què és la fusió? Però la fusió és al revés. És que tu, en lloc de separar un àtom pesat en dos amics, el que fas és que agafes dos amics lleugers i fas un més gros. Això seria la fusió, val? I dius, hòstia, com és que això és tan difícil, tu? Llavors, el que has de fer és mirar cap a dalt, has de mirar les estrelles. Dius, a veure, tio, com collons funciona una estrella? Per què collons allò sempre brilla i no hi ha allà una planta nuclear? Que sapiguem, no hem muntat una planta de cicle combinat en una estrella, però allò sempre fa, tu, sempre fa foc, allò, saps? No saps com, però allò sempre està calent, tu. Bàsicament, les estrelles funcionen a base d'això, exactament això, de la fusió. I et preguntes, home, doncs, què és el que hem de fer? Doncs, bueno, bàsicament el que hem de fer és replicar el Sol a la Terra, d'acord? I això és el que està intentant la fusió nuclear. El que passa és que és molt difícil, això, d'acord? I per què és molt difícil? Doncs perquè el Sol té una cosa...
Que... Perdona, si vols, podem fer cada cop que facis una pregunta retòrica. Tu dius, i per què és molt difícil, Àlex? I jo et puc contestar, i per què és molt difícil, Marc, saps? I aleshores, així puc interactuar en aquest episodi.
Oh, m'encanta.
Fem una prova, si vols.
Clar, llavors et preguntaràs, home, doncs, el Sol té energia infinita?
El Sol té energia infinita, Marc?
Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta. Diu, això s'està convertint en un episodi del Barri Sésamo. Escolta. Va, per anar ràpid. Yeah. Bàsicament, el que passa aquí és que el Sol té unes condicions que la Terra no té, sobretot de pressió i temperatura, que és molt difícil replicar aquí. Llavors, entendre que replicar el Sol a la Terra és una cosa complicada, per ser molt simplistes, és el que s'està intentant aquí. S'està intentant agafar un isòtop de l'hidrogen, d'acord, que és el deuteri, i això ho juntes amb hidrogen i et dona un altre isòtop de l'hidrogen, que és el... Saps que es diu triti o una cosa així, crec, en català? I bàsicament això és la fusió d'aquests dos elements, que és més pesat que l'altre, la diferència de la massa és, de nou, el que estàvem dient abans. Per què això és millor i per què això és l'hòstia? Primer, perquè no és una reacció en cadena. Per tant, si alguna cosa va malament, no passa res, d'acord? Igual que va passar en els reactors nuclears. La segona, per tant, és molt més segur, és que el deuteri en si mateix no és tòxic, de la mateixa manera que el residu que surt de l'urani és fotut de collons. I, sobretot, la part interessant és que amb un gotet de deuteri podries... Aquestes estadístiques sempre molen. Saps durant quant de temps, Àlex, podem alimentar el consum energètic d'una casa amb un gotet de deuteri?
Segurament durant milions d'anys.
T'has equivocat de 999.999 anys, perquè és un any, és un any. Però vale. És un gotet. Però és un gotet, és un gotet, és res, és res.
Però hi ha elements que realment amb un gotet de no res generen una quantitat d'energia que pots alimentar a casa durant milions d'anys. Vull dir, si no, recomano llegir el llibre de Randall Munroe, i tu coneixeràs qui és, el llibre que es diu What If. Randall Munroe és l'autor del webcòmic XKCD, val? Aquest que és de ciència, matemàtica, tot això. Té un llibre de què passaria si? Val? I una de les preguntes que, o sigui, la gent li fa preguntes, i una és molt bona, diu, què passaria si posessis un centímetre cúbic de cada element de la taula periòdica l'un al costat de l'altre? O sigui, si la recreessis en físic, val? O sigui, en el món analògic. I, bueno, bàsicament l'univers acaba explotant perquè hi ha algun dels elements més inestables, els del final de la taula periòdica, són tan extremadament radioactius que es destrueixen a si mateix i tenen un espan de vida de microsegons i generen explosions del tamany de nanoestrelles, val? Vull dir que va per aquí el tema. Aleshores, per això sé que hi ha algun dels elements que és tan radioactiu que dona l'energia que necessita tot el planeta Terra durant no sé quants milers d'anys amb un centímetre cúbic d'aquest element, val? Però, bueno, perdó.
Jo, tio, pensar que em diries, això ja està inventat i és el que porta Iron Man aquí al pit.
No, perquè no sóc molt fan, jo, de la ciència dels superherois, saps? Vull dir, miro pel·li de superherois i el que faig és desactivar el cervell, perquè són pel·lis d'encefalograma plano, val? Evidentment no em poso a pensar si això és realístic o no, perquè són superherois, no sé si m'entens. Anar a buscar quina és la ciència que... Hòstia, no, com ho fa això Superman? És impossible que faci. A veure, tio, és una pel·li, saps? Vull dir, no em poso a pensar si és físicament possible, perquè és una pel·li, és ficció.
Doncs, pues, Àlex, tornant al punt, i per tancar aquest tema, és... Què passa? Què s'ha aconseguit aquí? Aquí s'ha aconseguit estabilitzar aquesta idea de la fusió, però el que no s'ha aconseguit, el que es coneix com el net energy gain, que què és? A veure, o sigui, per mantenir les condicions que permeten recrear el sol a la Terra, i donat que no tenim la pressió ni la temperatura que genera el sol, el que hem de fer és una puta salvatjada que no explicarem, d'acord? És animal. O sigui, recomano a qualsevol que es posi un vídeo a YouTube i que miri què s'ha de fer per mantenir un reactor de fusió nuclear. Bueno, o sigui, nen, bàsicament necessites una ciutat per fer funcionar tot allò. Llavors, què s'ha aconseguit? Que la reacció en si mateix sigui termodinàmicament favorable, però tot el conjunt d'elements que necessites per replicar-la, o sigui, no és que estigui lluny, no. És que està, bueno, anys llum de que sigui viable i que pugui funcionar. Llavors, bàsicament, el que es va celebrar tant l'altre dia va ser exactament això, que això no s'havia aconseguit mai. I aquí és on vinc amb la idea aquesta, i s'ha acabat la classe científica, o sigui, per aquells que han desconnectat i estan mirant el mòbil, ja poden tornar, ¿vale? Perquè ara ve la part interessant. Fins a quin punt té sentit el tema dels moonshots i fins a quin no, val? És a dir, perquè tu m'has preguntat què està canviant ara en aquest sector. Doncs està canviant una cosa, que és interessant, que fins ara tots els recursos, tota la inversió que hi havia en fusió nuclear venia de la part pública. Però per primera vegada s'està començant a tirar molts dòlars o euros, vaja, al sector. I estan començant a sortir moltes startups, i dic startups, eh? O sigui, no estic dient General Electric que està fent la fusió, no, o sigui, companyies que literalment estan ceceranos de la vida, esperem que no, sense la part de l'escam, que estan proposant mètodes alternatius i més baratos, econòmics, perdó, per replicar la fusió nuclear. Aquest és el primer punt interessant. Val? Llavors, fins aquí, entendre quant de necessari és que molts inversors cremin dòlars perquè això pugui ser possible, és a dir, quant s'ha d'invertir perquè això passi. La segona, que és molt interessant, és que hi ha un punt de controvèrsia molt gran en aquest tema de la fusió nuclear, i és donar-te el contrapunt absolut. Anem a mirar-ho de l'altra manera, això. Atenció a la pregunta, perquè jo quan ho vaig escoltar vaig pensar, ja, tio, és que com no ho havies pensat abans? dius, a veure, xato, si bàsicament el que estàs intentant és recrear el sol a la Terra, i això és com bastant impossible, no has pensat ja que sol ja en tens un, que no para de brillar, és gratis, i el seu residu es diu energia solar, que sabem aprofitar, i igual aquests diners s'haurien d'invertir en millorar l'eficiència de les plaques solars, que ja està inventat. O sigui, quan escoltes aquesta retòrica, dius, igual té sentit, no? Perquè dius, a veure, no cal replicar el sol a la Terra perquè així a mà no el tenim, el sol. Igual el sol ja el va inventar algú, gràcies a Déu, possiblement aprofitar el que ens està donant d'una manera més eficient a la Terra. Home, això ja ho sabem fer. Doncs escolta, invertim en això, no? Potser en lloc de fotre plantes de 27 quilòmetres de diàmetre per perdre energia doquier, no? No sé, aquesta és com la idea que hi ha al darrere. Llavors, veig que per un costat el que està passant és que la part pública està deixant de tenir protagonisme i realment qui està empujant aquest tema és la part privada, cosa que té, jo penso que té molt de sentit, és molt semblant al que va passar amb SpaceX. I, per cert, petita interjecció dins del meu rant infinit, i és, hòstia, l'altre dia vaig conèixer aquesta companyia americana que es diu Relativity, que bàsicament el que fa és que
no
porta Space... Uf, Àlex, tio, porta SpaceX a l'extrem. O sigui, ja no és un tema de reutilitzar coets, ja és que estan imprimint en 3D totes i cada una de les peces d'un coet. T'hi cagues, eh? És acollonant. És acollonant.
Els estic fotent un vistazo ara mateix, eh?
Els veus? Sí, és heavy, eh? Bueno, en fi...
Bueno, és la típica empresa que funcionarà perquè, bàsicament, el grau d'innovació que imposen és d'ordres de magnitud, no? Aquí posa, diu, fas 100 vegades menys parts. Vull dir, produeixes 10 vegades més ràpid, saps? Vull dir, segurament el cost també és 10 vegades més barat o 100 vegades més barat. Per tant, només per aquest ordre d'innovació ja és una empresa que ha d'anar bé, saps? Aconsegueix diversos 10x, que se solen dir.
Doncs aquí la meva aportació al dia. I llavors, fins aquí, o sigui, aquestes penso que és una de les coses, un dels tòpics que estan passant, i l'altre és aquest, no? És el de, hòstia, val la pena invertir en això? O, per altra banda, igual millor invertir en algú que ja està inventat i iterar sobre això i generar tecnologies incrementals que al final et portaran al mateix lloc. A veure, jo no tinc ni puta idea, en resum. Què en penses, fill meu?
M'agrada l'acostament que has fet o l'anàlisi que has fet, perquè no és populista, no és sensacionalista, el que hauria fet un expert digital, que comentàvem en l'anterior episodi, que diria, bueno, prepareu-vos, que el futur ja és aquí, perquè ara amb la fusió nuclear ja podrem travessar l'univers i podrem viatjar, explorar noves fronteres i conèixer altres civilitzacions i podrem curar el càncer, saps, demà? És que és el que diran els experts digitals quan surtin a TV3 i a Catalunya Ràdio, ja t'ho dic. Si no ho han dit ja, Dit això, clar, jo... Des de la meva absoluta ignorància del tema, clar, ho havia connectat molt a Theranos, no? Pel simple fet aquest de dir, potser ha estat una manera molt, molt cautelosa de comentar-ho per no crear expectativa, per no, saps? Vull dir, per no generar hype. Però és veritat que realment, si això està passant i ha passat, cal que ens ho prenguem amb calma, no? Cal que es faci bé. Perquè un moviment en fals pot desacreditar tota la invenció, no? Que és el que ha passat amb altres sectors, que doncs, segurament tota la recerca genètica es va veure esquitxada de l'escàndol de Theranos. I tots els progressos que es van fer en inversió, en acostar-ho al públic generalista, en quota de mercat, van retrocedir uns anys perquè es va perdre credibilitat per culpa de Theranos, no? I no voldria que passés aquí. No en tinc ni idea quant de prop estem de veure aplicacions reals d'això, però evidentment que la innovació arribarà pel sector privat aquí. I estic molt d'acord amb el que dius tu. O sigui, què collons hem d'anar a inventar-nos coses quan hi ha algunes que ja funcionen i funcionen molt bé, com el que dius tu, el sol. No sé si d'alguna manera, que això també deu ser complicat, però vull dir... i l'hauries de mesurar des de fora de la Terra, però vull dir, l'energia cinètica que produeix la mateixa Terra per estar en rotació i en constant moviment i en translació, doncs, evidentment que també ha de ser una energia que s'hauria de poder capturar d'alguna manera. Segurament no tenim la tecnologia, però és gratuïta i està allà, val? I també és infinita en aquest sentit. Per tant, estic molt d'acord en la manera de pensar teva de dir anem a optimitzar el que ja tenim, que és gratuït. És igual que ja s'ha invertit molt en fàbriques eòliques, que discutirem si són bones o no pels grans molins, si són bons o no pel medi ambient, perquè ja sabem també els problemes que causen, les avantatges que donen, Però segur que es poden refinar molt més per fer-los molt menys intrusius. Segur que els col·lectors d'energia de les plaques solars poden ser molt més eficients amb altres materials, amb tècniques de conservació de l'energia, perquè ja sabem que costa molt el tema de l'emmagatzematge d'aquest tipus d'energia, etcètera, etcètera, i sobretot la legislació que hi ha, que fins fa literalment 2 dies a Espanya l'havies de regalar a l'Estat per la taxa del sol aquesta, que s'havia inventat, si no recordo malament, el govern del senyor Rajoy, i que ha costat Déu i ajuda arreglar-ho. Per tant, hòstia, no sé com anem, tio, però jo estic emocionat perquè, i ho torno a lligar amb el tema de les prediccions, ja vaig parlar que crec que hi haurà bastanta revolució en el tema de climate tech, no? I energies renovables, energies verdes i tot. I sembla ser que s'estan alineant els astres perquè fins i tot els inversors, que sempre havien estat del pal, no invertim en això perquè no dona retorns, ja estan veient retorns, ja està havent-hi grans adquisicions, està havent-hi players que ens agradi o no, gent com Elon Musk, han contribuït a aquest tema i han contribuït molt positivament, perquè si ell no hagués fet Solar City, segurament hi hauria molt menys avenç a nivell d'inversió en aquest camp. Val? Per tant, mira, odio haver de ser jo, trencar una llança a favor d'aquest personatge, però crec que exemples clars d'inversió privada i de projectes punters com Solar City han contribuït a que probablement s'acceleri el desenvolupament del sector de les energies netes i puguem arreglar un dels grans mals de la societat, que és tot el tema del canvi climàtic, no? O sigui, jo no sé si és 2023 i probablement serà 2024 o 25, però si podem començar el 2023 a veure molts més retorns i progressos al gran públic en aquest sector, escolta, se'ns acaba el temps. Per tant, anem a arreglar aquest puto planeta i a veure si d'una vegada fins i tot la gent que ha contribuït més a destruir-lo són els que ara s'erigiran com a salvadors d'aquest desastre.
Deixem que et doni el contrapunt d'això.
O sigui, dóna'm el contrapunt d'això, Marc. Estava esperant.
Ara no vull... No, és que et anava a dir... Ara no és una pregunta retòrica, ¿vale? Ara vull la teva opinió més sincera, ¿vale? Ara necessito l'Àlex més concentrat. I és... Anem a fer el cas oposat al que tu proposes. Imagina't que tenim... Estem als anys 2000 i poc. A la vigília de que es fundi SpaceX... D'acord? A la vigília de que Elon Musk se li giri la patata i digui, hòstia, vaig a fer coets reutilitzables. I en lloc d'invertir una pasta gegant en allò, diem, va, no. La invertim en millorar la tecnologia de la NASA, que ja funciona bé, que ja ens ha portat a la Lluna, què més volem, no? I seguim per aquest camí en lloc de crear una cosa completament nova, vaig a fer servir la paraula, totalment disruptiva. Vale.
Ara ja ets un expert digital. Ja has fet
Vamos.
Servir la paraula.
Vinga. Vamos, això és el que volia. Pensar que em diries un... És que m'agrada molt quan utilitzes la paraula cunyat. És que em fa molta gràcia el concepte cunyat.
Cunyat de la tecnologia, sí. Els experts digitals són els cunyats de la tecnologia. Podem definir-ho així. Però digues, tornem a la pregunta.
Què passava, Àlex, a l'univers alternatiu?
Estem a la vigília de la creació de SpaceX.
SpaceX no funciona i seguim amb els coets de la NASA que valen una pasta, però que ens han portat a la Lluna.
Doncs que probablement el progrés de l'exploració espacial va més lent i com a tal, o sigui, hi ha menys investigació privada, com a tal el que dius tu, no? La recerca, les troballes que al final acaben percolant a la societat són menors. no? I ja depens més d'una sola empresa, que una sola entitat, com és la NASA, quan pots tenir altres grans players que el que han fet és posar no només competència, sinó competitivitat, com ha fet SpaceX i ha dit, ei, escolta, espavila, que nosaltres estem fent les coses molt més ràpid i molt més barat i de manera molt més eficient, per tant, que vosaltres que porteu 200 anys enviant coets i mireu lents que sou, i mireu nosaltres amb 10 anys d'existència us hem passat la mà per la cara. I segurament han fet més troballes a nivell més progrés que s'està utilitzant a les tecnologies de casa, no? Totes les, no cal anar gaire lluny, però veure totes les sinergies que hi ha hagut entre SolarCity, Tesla i SpaceX, que al final doncs, les bateries dels cotxes autònoms, o sigui, la penetració del cotxe autònom en la societat, ara la càrrega bidireccional, val? Que és una cosa que serà una de les grans, potser una de les grans tecnologies que s'expandiran al 2023, doncs també venen no sé si directament d'aquesta empresa, però d'aquest mercat que, si no hagués existit, doncs segurament encara dependríem de la NASA i tindríem el focus posat en un altre lloc. Jo m'imagino que seria això.
Clar, però m'estàs donant arguments a favor de la fusió nuclear, no de les plaques solars, eh?
No, jo no estic donant arguments de la fusió nuclear perquè no les tenia al cap, o sigui, no tinc ni idea per què. Si ho he fet, ha estat de manera subconscient.
No, em refereixo a conceptualment. M'estàs dient, hòstia, ha valgut la pena SpaceX. Per tant, home, seguim explorant fusió en lloc d'invertir en plaques solars.
Clar, és que jo no concebia SpaceX com a... Per què SpaceX? Per què està linkat a fusió? Això és el que no estic entenent.
Clar, o sigui, l'analogia que estem fent aquí és... Si haguéssim seguit invertint en una tecnologia com iterativa, és a dir, que simplement afegia una mica més el que ja hi havia, estem posant, dient, vale, seguim invertint en plaques solars o, en aquest cas, l'exemple era seguim invertint en els coets de la NASA, no?
Mm-hmm.
En canvi,
vale.
Tot el benefici social que hem derivat de, i que tu has explicat ara fa un moment superbé, d'haver invertit en una tecnologia totalment obliqua en això, ha sigut anem a dir, el funding privat a SpaceX i altres companyies que promovien d'alguna manera una idea radicalment diferent. Llavors,
clar, però aquí... m'he perdut perquè SpaceX està lligat a SolarCity i SolarCity fa servir pues, tecnologia solar, per això m'havia confós.
Vale, bona. No per això. Aquest vincle l'havíeu més. O sigui, simplement jo deia no. Llavors, aquí l'argument és el mateix perquè el que estem dient és no, seguim invertint en tecnologia ja existent i iterativa, és a dir, tecnologia solar, en lloc d'invertir en l'SpaceX de la fusió nuclear. Ara se'n veu?
Vale, ara sí. Per tant...
En fi. Per tant, que t'has contradit.
Segueixo sense veure. O sigui, és que, com dir-ho, no crec que sigui el... No crec que sigui el cas. Jo veig SpaceX i les empreses del senyor Musk, les veig com una manera de pensar diferent amb tecnologia ja existent. M'explico. Les fonts d'energia són exactament les mateixes. Ell ha iterat sobre la producció d'energia solar o la recol·lecció d'energia solar, però no ha inventat un canal nou, no ha inventat una font nova, no? Sinó que simplement les ha optimitzat. Per tant, jo ho veig més com a un increment o una millora incremental sobre processos i tecnologies ja existents, però no ha creat tant un mercat nou. El que ha creat és ha eficientat els processos i ha tirat pel dret. O sigui, ha fet que amb la... T'ho posaré d'una altra manera. Ha agafat una empresa de fa 200 anys, com és la NASA, o sigui, no sé quants anys té la NASA, i ha dit, si ara la creéssim, com la faríem? Com li trauríem tot aquest llegat històric, tota aquesta motxilla que té? Segurament no necessitaríem totes aquestes coses, la podríem fer amb una altra metodologia, ens podríem saltar tots aquests processos, no tindríem tanta estructura perquè no hem de sostenir tants experiments i tants acords i tantes línies de producte que té. Comencem amb una, dos, tres línies de producte molt senzilles, fem aquestes i si funciona ja en farem més, que és una mica del que estan fent, no? Cada cop trauran més productes, però ha agafat una empresa de fa molts anys i l'ha creat ara posant en qüestió i en dubte absolutament tot, desfent-se del que no és estrictament necessari i li ha sortit bé la jugada. Però jo no ho veig com que... O sigui, veuria com que és una cosa completament disruptiva si hagués creat una empresa nova. O sigui, com un mercat nou, un producte absolutament nou, però els coets ja existien, les plaques solars ja existien i els cotxes autònoms ja existien. Val? Per tant, per això no et compro que el que ha fet el senyor Musk ha estat innovació disruptiva des del punt de vista d'un nou producte. És a dir, no és la fusió nuclear respecte a les altres fonts d'energia que ja teníem, sinó que és simplement agafar fort i dir, si jo ara creés un cotxe, com hauria de ser un cotxe sense haver de tenir el llegat d'una empresa de 150 anys com és Ford, no? Si jo ara agafo els hotels, val? Vaig a reinventar la indústria dels hotels, doncs a veure, agafo uns hotels i vaig a veure com el faria avui en dia, com crearia jo un hotel que fos extremadament eficient sense haver de tenir en compte els estàndards de la indústria i les coses es fan així perquè sí, perquè ets un hotel, val? Segurament seria una cosa molt més eficient que totes les cadenes hoteleres que hi ha al mercat. Jo crec que va per aquí.
Deixa'm dir-te, Àlex, que això, malgrat no t'ho havies preparat, avui ho has salvat molt bé.
Et puc dir una cosa més per tancar l'episodi, Marc?
Sempre.
Tinc una referència molt friqui, però espero que la pillis. Crec que has dit una paraula, l'has dit malament tota l'estona, tot l'episodi, i és la paraula nuclear. Es diu nucelar, Marc. Es diu nucelar.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.